Un quart de sis de la tarda i l'actualitat passa per davant.
S'acaba de produir un atropellament massiu a les Rambles de Barcelona.
A la via central, a tota velocitat.
Confirmen un nou atac a Cambrils.
Hi haurien abatut a trets la major.
La millor arma que és la normalitat.
No tenim cap tipus de dubte que va ser aquesta persona.
17 d'agost, un any dels atemptats a Barcelona i Cambrils.
Som amb la Wafa Marci, l'antiga mediadora de Ripoll i membre de la plataforma Som Ripoll, que va conèixer de ben a prop els autors dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Hola, Wafa, moltes gràcies per deixar-nos entrar a casa teva.
Gràcies a vosaltres.
Bé, superat l'impacte emocional un any després, què creus que es va fer pitjor?
No sé, suposo que hi ha molts punts a corregir, hi ha punts que estaven ben treballats i punts a corregir. Com a societat va ser inesperat, ningú s'ho esperava. Crec que hem donat sempre molt èmfasi des del treball social en general, sempre s'ha donat molt èmfasi a la integració, a fer una feina d'integració, d'acollida, i crec que tant la integració com l'acollida es fa molt bé, però crec que en general als fills d'immigrants poder hauríem de treballar d'una altra manera. Crec que hauria de ser el punt on hauríem de corregir, no? Perquè com a filla d'immigrant, per exemple, moltes vegades et sents la falta d'identitat, no? No saps d'on ets, no saps qui ets, i costa molt aquest sentiment, perquè aquí mai acabes de ser d'aquí, i la terra d'origen dels teus pares, que no és la teva terra, sinó és l'origen dels teus pares, tampoc ets d'allà. Llavors crec que poder l'error que hem comès com a societat és centrar-nos en uns punts que en aquell moment feia molta falta i en aquell moment eren importants, i descuidar en cert, entre cometes, i de certa manera, doncs això, les generacions que pugen i les generacions que ja no són immigrants.
Val, no es van cuidar prou, però és clar, es van minimitzar detalls perquè va haver-hi un procés de radicalització molt ràpid i molt fort. Segons s'està constatant.
Segons el que està sortint últimament, finals de 2015 a principis de 2016, és on comença tot aquest procés d'adoctrinament, més que de radicalització. És molt important, perquè quan tu passes per un procés de captació, el problema és no aniràs a captar una persona amb un coneixement molt extens de l'islam, perquè efectivament no et faran cas, i tampoc aniràs a captar una persona que no és creient. Llavors, on està el punt dèbil? Són aquests nanos que sí que són creients, però que desconeixen la religió, desconeixen tot el que implica, i llavors, clar, els magrebins, els marroquins, no podem separar cultura de religió, va tot unit a la mà. El nostre coneixement en aquestes edats és més cultural que religiós. Llavors, no hi ha res pitjor que una mitja veritat. Si a mi em manipulen totes aquestes mitges veritats que acabo veient dia a dia, uh-huh, i jo tinc un sentiment de buidor, d'identitat, perquè sempre no tinc les mateixes oportunitats, perquè per molt que vulguem dir que sí, o hi ha una discriminació negativa o una discriminació positiva per interessos.
La investigació dels Mossos i diverses, uh-huh, proves que ara s'estan sortint a la llum, parlen o posen sobre la taula la possibilitat que sí, que tinguessin fins i tot un profund coneixement de la tradició islàmica. S'està parlant que portaven uns mocadors vermells propis d'un coetani d'en Mahoma, que era un dels primers musulmans, que fins i tot van fer una cerimònia de comiat molt pròpia de la tradició islàmica. Bé, tot això ara s'està posant sobre la taula. És com dir que potser alguna cosa s'hi sabien, no?
Però la sabien d'abans o la sabien durant aquest procés de captació i adoctrinament? Ubiquem-nos. És a dir, jo no tinc coneixement, em capta, no em deixo captar, o el que sigui, no sé quin procés va haver-hi, i tota la formació que tinc ve arrel d'aquí, perquè, insisteixo, una persona d'un coneixement extens de l'islam no acabarà fent aquestes coses. Ara bé, si tu no tens un coneixement intens, és un coneixement bàsic, és molt més fàcil que jo et faci creure el que jo vull, no? És a dir, si t'estic venent mitges veritats, t'estic venent fum i ningú t'ho contradiu, i tot el contrari, tot el que va apareixent és cert, llavors aquest home no m'està enganyant, jo me'l crec.
Si ens tornem a situar als punts d'alarma, no? A les situacions de perill no detectades, ha transcendit també que, per exemple, una mare ha declarat que el seu fill li va dir: estic a punt de fer una cosa molt grossa. Clar, no hi havia potser la percepció de que aquests nois podien cometre alguna cosa així, per tant no li van fer cas, però clar, si tot això no li fem cas... Mira.
Però clar, qui es pensa que el seu fill pot acabar cometent alguna cosa similar? Qui es pot pensar que el seu fill pot acabar sent un assassí, un violador, un agressor, un terrorista, diguem-li pel seu nom. Aviam, qui s'ho pot imaginar? Acabaré fent una cosa molt grossa, poder vol dir, en el context de mare, jo no sóc mare, però poder ser mare es devia pensar, hòstia, aquest nano vol acabar sent algo molt important a la vida.
Que parlant de l'imam, per exemple, que és, ja està demostrant, no, segons tota la investigació, que és qui els va captar, com tu dius, i que li estàs donant moltíssima responsabilitat, aquest home ha transcendit que, per exemple, cridava obertament al micròfon de la mesquita a la lluita armada a la jihad. Clar, com és que ningú de la mesquita de Ripoll va...
Realment
tothom sabia
cert.
Que els, hi havia atemptats des del 2001 i van haver, tothom sabia que era el jihadisme. No és una cosa que l'hem sabut ara fa un any,
però
no?
És cert.
Bé,
és cert.
Això s'està documentant.
Però s'està documentant i, segons les documentacions, ho va dir algun familiar proper dels responsables materials de l'atemptat.
Una germana.
Llavors, ubiquem-nos. Aviam, jo no ho contradic, perquè no ho sé, jo no hi vaig, no ho sé. Ubiquem-nos. Realment creiem que 150 persones o 200 persones que poden anar al culte en aquella mezquita obvien aquests discursos radicals?
És la pregunta que es fa a la gent.
Jo ho dubto perquè com a musulmana, si algun ve i em diu i em fa cridar la jihad, primer, defineix-me què és una jihad.
Per tant, ha mentit aquesta noia en el seu
testimoni.
No
crec que hagi mentit, és que no ho sé, ni vull dir que hagi mentit, ni que sigui cert, ni que sigui fals. Ho dubto, poder perquè em costa creure-ho, poder perquè no ho vull creure, no ho sé, ho dubto perquè és que realment s'ha permès, i si fos cert, s'ha permès que un individu així ensenyés classes d'àrabs, ensenyés classes de religió i ens fes els discursos cada divendres a la mezquita?
Clar, justament això, no? Hi ha molt sentiment d'indignació i de ràbia entre els veïns de Ripoll perquè una persona com Esati, l'imam, vingués aquí a Ripoll, el tinguéssiu al costat de casa, fes doncs, bé, les seves cerimònies tot plegat i que ningú donés l'alerta de que aquesta persona era una persona conflictiva, que havia estat a la presó.
És una persona...
Com és? Que no us fa molt... A Ripoll fa molta ràbia, vull dir, com t'expliques que ningú donés l'alerta a tot això?
Però és que ni els cossos policials van donar l'alerta. És que no podem pretendre que un ciutadà normal doni l'alerta, però si ni els cossos policials ho van fer.
Clar, suposo que els cossos policials alguna cosa els hi voldreu dir, no?
No ho sé, és que clar, és molt complicat. És a dir, quins interessos hi ha? Falta de comunicació. S'ha demostrat que ha rebut més d'una visita del CNI, de la Guàrdia Civil. Llavors, per què Mossos d'Esquadra no reben aquesta informació? Per què hi ha entre els cossos policials, els tres cossos policials que tenim aquí a l'Estat, no hi ha informació? I, a més, per què no rebem... Si va, se'n va anar a Bèlgica i a Bèlgica van saltar les alarmes. Vull dir, hem de vigilar molt, és que...
I per què no hi ha aquesta comunicació, creus?
No, home, aviam, jo tinc una teoria molt clara perquè no hi ha la comunicació interna entre cossos policials, però és la meva opinió.
Sí, sí.
I llavors, sí, són interessos polítics. A mi em falta omplir la comunicació entre els tres cossos policials perquè no va ser-hi. Em falta omplir l'arribada de l'imam a Ripoll i em falta saber com és que el contractem. D'acord que un dia sí que vinguis ens salvis d'un apuro i ens guiïs l'oració, però d'aquí a que ens facis els discursos i d'aquí a com s'està dient actualment que ha fet aquests discursos radicals...
Tu deies això, no? Sobretot són gent que, bueno, que el van captar i ho focalitzaves amb aquest imam. Ara precisament les administracions volen donar resposta a una de les demandes que fa la comunitat musulmana i posar-los doncs, en classes extraescolars a la possibilitat que aprenguin àrab.
Hem de fer una altra feina. Jo no crec que sigui tant com separar... És molt important separar àrab i religió, és molt important separar-ho, perquè aprendre àrab és una cosa i aprendre religió n'és una altra. Hem de tenir aquests punts clars.
Parlant de l'àrab com a eina per saber el que passa.
És bo tenir un extraescolar opcional de dir, hòstia, en lloc d'anar a fer anglès vas a fer àrab. Ho trobo fantàstic, perquè ets tu qui decideixes què faran els teus fills. Això trobo que és una eina fantàstica, perquè estàs... ja els hi ensenyes l'àrab, no? Ara bé, segueixo pensant que és insuficient, però sí que crec que la feina important és els pares han de fer una feina des de l'inici i la societat en general també, perquè des del moment en què comencem un nosaltres i un vosaltres, aquí estem creant una esquerda que qui la pateixen són els nostres nens. Vull dir que amb això és el punt on crec que ens hem de centrar tots.
Per tant, serà una feina molt llarg termini, tota aquesta.
Clar, tot necessitem... Primera, hem de passar el procés de dol. Hem d'acceptar, plorar i passar el procés de dol. I necessitem temps. És que abans de córrer s'hem de caminar.
Guafa Marci, moltíssimes gràcies per haver atès Catalunya Ràdio.
A vosaltres, moltes gràcies.
17 d'agost de 2018. Un any després.